Acompanya'm.
Bona nit.
Vull entrar al despatx de la directora. Ben.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui l'amnistia que ha tornat a passar per Europa, concretament amb una trobada entre Félix Bolaños i el comissari de Justícia Europeu, Didier Reinders, una reunió que el ministre de Justícia ha aprofitat com a argument per respondre als atacs del Partit Popular. Bolaños assegura que estan molt tranquils, a diferència del que volen fer creure els populars, i en una roda de premsa posterior ha estat així de contundent.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley conforme con la Constitución, también con el derecho de la Unión Europea.
Un Bolaños, per cert, que ha insistit en la constitucionalitat de la llei i també en la seva adaptació al marc europeu. De seguida anirem cap a Brussel·les per saber-ne tots els detalls. Això després que avui el president espanyol hagi admès per primera vegada, amb tanta claredat, que hauria preferit no haver d'aprovar la llei d'amnistia. Pedro Sánchez, però, ha admès que era necessària per estabilitzar la situació. Unes declaracions que arriben poques hores abans de la primera reunió que mantindran els socialistes amb Junts aquest cap de setmana. Se'n saben, però, pocs detalls. Ni PSOE ni tampoc Junts volen explicar-ne res, ni tan sols on es farà, però en principi sí que està previst que sigui aquest cap de setmana. I parlant de trobades, una altra que s'ha anunciat avui és la que mantindrà en Pere Aragonès amb Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat, una mica més enllà, concretament el 21 de desembre, també per encarrilar els acords que consten al pacte. De tot plegat, en parlarem avui a la tertúlia del 9C amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari, Josep Manel Silva, l'advocat també i periodista, Jordi Cabré, i el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido. Mentrestant, la tensió diplomàtica entre Israel i l'estat espanyol no para de créixer. Les últimes declaracions del president espanyol no han agradat gens al govern de Netanyahu, que ha tirat pel dret i ha retirat temporalment la seva ambaixadora a Espanya. I al marge d'això, en ple debat sobre la sequera, també explicarem en què consisteix el nou sistema per fabricar neu artificial que vol provar la Generalitat. Asseguren que serà més ràpid i també que s'estalviarà aigua. En temps de tertúlia li preguntarem sobre aquesta qüestió al director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat de la Universitat Rovira i Virgili, Enric Aguilar, si realment aquest sistema és viable a llarg termini o només suposa un pagat per uns quants anys. I avui, ja ho sabeu, és dia d'EGMs, per tant, de donar les gràcies, començant per vosaltres, pels oients d'aquest programa, del 9C. Cada nit ens acompanyeu 83.000 persones, així que en nom de tot l'equip, els nostres agraïments per tots vosaltres. I a banda d'això, evidentment, avui és un gran dia per RAC1, que és líder per 15è any consecutiu amb 947.000 oients cada dia. El món a RAC1, que continua sent el rei dels matins amb 704.000, el Versió, que ha fet rècord absolut d'audiència amb 352.000 oients, i el Via Lliure continua liderant els caps de setmana, això per no parlar de la competència, del vostè primer o també de la primera pedra. Així que un EGM més a tots, gràcies per ser-hi sempre. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, el desembre començarà amb molts núvols, també amb precipitacions, que durant tot el dia aniran afectant molts sectors del país. Les temperatures recularan, sobretot a les comarques de Girona, on al migdia seran fins a 8 graus més baixes que avui. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El govern espanyol que ha portat aquesta tarda, com dèiem, la llei d'amnistia a Brussel·les. El ministre de Justícia i també de la Presidència, Félix Bolaños, que s'ha reunit amb dos comissaris de la Comissió Europea per explicar-los els detalls de la llei. Després de la trobada, la Moncloa deixa clar que no hi ha preocupació dins l'executiu comunitari.
Ha estat el primer contacte cara a cara entre Bolaños i el comissari de Justícia i la comissària de Valors i Transparència. Després de les cartes que s'havien enviat, aquests últims reclamaven més detalls sobre l'amnistia. El ministre ha carregat de valent contra la campanya que el Partit Popular està fent a les institucions europees i els ha demanat que deixin de fer el ridícul.
Dado que esta es la situación en Europa, en Bruselas, que la acabo de comprobar de primera mano, yo agradecería al Partido Popular, al principal partido de la oposición en España, a que no intente dañar la reputación de nuestro país para conseguir objetivos políticos que además fracasan.
Els dos comissaris s'han limitat a fer dues piulades sense gaire contingut, únicament informant de la trobada.
Avui, doncs, que tampoc s'han mullat sobre el contingut de la llei. Ha seguit aquesta trobada el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Félix Bolaños ha fet una defensa contundent de la llei d'amnistia. En roda de premsa ha llançat missatges clars. El primer és que Brussel·les no té cap preocupació per la proposició de llei presentada pel Partit Socialista. Diu que és un text constitucional i que no vulnera cap dret europeu. Ans al contrari, que va en línia dels valors de la Unió Europea, perquè amb la llei es recuperen dos valors europeus com la convivència i la concòrdia a Catalunya. El ministre de Justícia de la Presidència també ha insistit en que és un assumpte intern espanyol.
Y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa, con ese valor del diálogo, de entenderse entre diferentes y de construir desde un conflicto, construir convivencia. También les digo que no hay ninguna duda que este es un asunto interno. Espanya.
Bolaños també ha explicat que en la trobada Brussel·les sí ha expressat preocupació per la no renovació del Consell General del Poder Judicial. Ara bé, ni el comissari de Justícia Didier Reynders ni la de Valors i Transparències, Vera Juro, van entrar en el contingut i fons del seu equip es remeten a les paraules dites pels últims dies, és a dir, que no hi haurà cap pronunciament fins que la llei no estigui aprovada amb totes les esmenes al Congrés dels Diputats.
Gràcies, Lluís. Doncs les reunions de Bolaños a Brussel·les que arriben després que aquest matí Pedro Sánchez hagi tornat a beneir l'amnistia. Aquest cop, però, ha admès que hauria preferit estalviar-se aquesta llei. És la primera vegada que reconeix que l'amnistia no entrava, per tant, als seus plans. Ho deia Televisió Espanyola.
Yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista.
Tot plegat mentre a Madrid el debat polític gira al voltant de la reunió que tindran aquest cap de setmana el PSOE i Junts per controlar el pacte de la investidura. Hores d'ara, però, no és clar ni quan ni tampoc on serà. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, no hi ha una confirmació oficial ni del dia ni el lloc. Tot apunta que la trobada entre socialistes i Junts serà dissabte a Suïssa, però Sánchez i els seus ministres esquiven la resposta. El president espanyol, això sí, reivindica seure's amb els independentistes.
Des de la opinió pública, a los políticos se les cuestiona y se les critica. Es que no son capaces ustedes nunca de acordar. Y cuando nos sentamos en torno a una mesa para intentar llegar a un acuerdo en uno de los principales problemas que ha tenido este país durante estos últimos 45 años, al menos merece el beneficio de la duda.
Això mentre Alberto Núñez Feijóo es posa les mans al cap, ho considera una claudicació.
¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Y quién va a pagar lo que se está negociando fuera?
El PP alerta Sánchez que així no podrà donar cap lliçó durant la legislatura.
Gràcies, Arnau. Com dèiem, aquesta trobada que serà dissabte i d'aquí a tres setmanes una altra reunió també a l'agenda política, la que mantindran Pedro Sánchez i Pere Aragonès, com dèiem abans, el 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada de tots dos presidents des de fa un any i mig i exactament caurà el dia que fa 6 anys de les eleccions al Parlament convocades pel 155, el govern que assegura que només es tracta d'una coincidència i confien que la reunió serveixi per avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, Laia Colomer.
Sí, amb la carpeta de l'amnistia ja encarrilada i la llei tramitant-se al Congrés, el president Pere Aragonès plantejarà tres fronts nous de negociació: la resolució del conflicte, el sistema de finançament singular per Catalunya i el traspàs de Rodalies, tot inclòs ja el pacte d'investidura. La Generalitat i la Moncloa han acabat de quadrar les agendes dels dos presidents avui mateix. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, espera que a partir d'aquesta reunió s'encarrilin totes les negociacions.
Anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula de president a presidente, de govern a gobierno.
Un missatge cap a Junts per Catalunya, que precisament aquest dissabte es reuneix enmig d'un secretisme absolut amb el PSOE a Suïssa.
I en ple debat sobre l'amnistia, també el focus posat en els moviments dels jutges, el Consell General del Poder Judicial refusa per primera vegada el nomenament del fiscal general de l'Estat. En aquest cas rebutja la ratificació que el govern espanyol ha fet del que ja hi havia en la legislatura passada, Álvaro García Ortiz. La cúpula judicial, en un comunicat signat per la meitat dels magistrats, considera que no és la persona idònia per exercir aquest càrrec. L'informe, però, no és vinculant i, per tant, a la pràctica no tindrà cap conseqüència. Aquest, però, no és l'únic toc d'atenció de les últimes hores a Pedro Sánchez, impulsat per la judicatura. El Suprem, de la seva banda, també ha tombat el nomenament de Magdalena Valerio al Consell d'Estat. Ara n'és la presidenta. El tribunal accepta el recurs d'una associació que argumentava que la candidata no és una jurista de prestigi. Valerio va ser ministra de Treball del primer govern de Sánchez. Les 8 i 10, canviem de qüestió. La tensió diplomàtica entre Israel i Espanya continua creixent. Aquesta tarda el govern israelià ha retirat temporalment la seva ambaixadora de l'Estat. Ha sigut després que Pedro Sánchez hagi tornat a posar en dubte el compliment del dret internacional humanitari per part del país hebreu en la guerra que manté contra Hamas. Això deia aquest matí Sánchez a Televisió Espanyola.
Israel tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Aquestes declaracions que han tornat a indignar el govern de Benjamin Netanyahu, que també ha citat a l'ambaixadora espanyola al seu país per estirar-li les orelles.
De fet, la crida a consultes d'un ambaixador cap a la seva capital és una de les maneres més dures de protestes que es poden adoptar en l'àmbit diplomàtic. L'oficina de Netanyahu ha qualificat de vergonyoses les paraules de Sánchez. A tot això, continuem pendents de saber si es torna a allargar o no la treva dels bombardejos a la franja. Avui s'ha aconseguit un pacte in extremis pocs minuts abans de les 7 del matí. Si es tornés a estendre la pausa humanitària, demà seria el 8è dia sense combats a Gaza. L'acord encara inclou l'alliberament d'hostatges i presos que de moment es va complint. Això sí, malgrat la treva entre les dues parts, avui hi ha hagut un atac terrorista a Jerusalem on han mort 3 persones. Israel sosté que darrere hi havia Hamas.
I encara un altre punt a l'exterior. Atenció a això, a Rússia la justícia ha prohibit el moviment LGTBI. Tal com li havia demanat el govern de Vladimir Putin, el Tribunal Suprem del país l'ha declarat com a moviment extremista. Per això diu que queda prohibida qualsevol activitat, propaganda o també reivindicació a favor dels drets d'aquest col·lectiu. Tampoc es podran fer crides a integrar-se a les files del moviment. Organitzacions a favor dels drets humans, com Amnistia Internacional, troben vergonyosa i absurda aquesta decisió i temen que la mesura també suposi una pèrdua de llibertat i la persecució dels homosexuals a Rússia. A aquesta hora, a Barcelona, vigilants privats contractats per la Sareb custodien les dues cases ocupades de la Bona Nova desallotjades aquest matí. A més, també una empresa de serrallers ha treballat tota la tarda per tancar els accessos que han quedat oberts a El Cubo i La Ruïna després de l'operació, recordem, dels Mossos per treure'n els ocupants. Un dispositiu que ha acabat amb 7 detinguts per la pluja d'objectes que han rebut els policies. Són, en tot cas, menys dels que esperaven els Mossos. Va seguir tant Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Bona nit. El desallotjament ha durat 5 hores, però els Mossos encara preveien que en fossin més. Els moments més durs han estat els primers, mentre els antiavalots intentaven accedir a les cases. Des de dins els han llançat sacs de runa, coixinets metàl·lics i petards. Els policies s'hi han acostat amb una mena de gàbia portàtil coberta a la part superior per evitar els impactes directes. I un cop dins ha estat qüestió de temps que detinguessin els 7 ocupes i prou i que hi havia, encara que s'han penjat de la façana o fins i tot situat al terrat. La comissària de Barcelona, Montserrat Estruc, explica que estaven preparats per molt més.
Ha estat un èxit, bàsicament perquè no hi ha cap mosso ferit de gravetat, per tant, integritat física dels ocupants totalment preservada i dels nostres policies també.
Ara les cases ja estan, doncs, en mans de la Sareb, els principals propietaris, però no és gens clar què passarà amb elles. Segons ha pogut saber RAC1, l'edifici del Cubo està en molt mal estat i s'hi va a terra, com tot apunta. El sòl està qualificat de zona verda. A la superfície de la ruïna només s'hi podrien fer pisos en una petita part. El banc dolent confia a vendre-ho tot, encara que ja sap que no en podrà treure gaires diners.
I, Benet, sentim aquests crits de fons perquè aquest que explicàvem ara no és, de fet, l'únic desallotjament d'avui. A Santa Coloma de Gramenet, els Mossos també han tret a 6 persones d'una casa coneguda com a Estudio Nou i, de fet, a aquesta hora hi ha en marxa aquesta manifestació que dèiem, com ara sentíem, que és justament on ets, Benet?
Doncs sí, exactament. Al voltant de 300 persones s'estan manifestant per la zona del centre de Santa Coloma. Darrere de la pancarta Santa Coloma Santaco, de fet, antifeixista, s'hi manifesten uns 300 joves. Al principi també hem vist persones més grans que protesten contra un pla urbanístic que afecta aquesta zona, però aquesta manifestació, diguem-ne que s'està d'alguna manera enverinant. Hem vist, doncs, com ja alguns d'aquests joves movien contenidors i els creuaven al mig del carrer. També han trencat alguns aparadors i alguns caixers automàtics, i el que fan ara mateix és caminar pel centre de Santa Coloma. Els Mossos tenen totalment blindat el que seria la plaça de la Vila i l'Ajuntament, i de moment la manifestació que rodeja aquesta zona custodiada pels Mossos. Això després, com deies, d'un desallotjament aquest matí que ha acabat sense detinguts, però que també ha fet suar la policia. De fet, ha durat 9 hores, gairebé el doble que el de la Bona Nova. El motiu és la resistència passiva de les 6 persones que eren dins l'estudi 9. Dues havien posat les mans en bidons de ciment que estaven ancorats a la paret, i dues més eren en un cel obert de molt difícil accés, i de fet, per treure'ls, la policia fins i tot ha hagut de tirar a terra una paret.
Doncs com dèiem, a aquesta hora pendents també d'aquestes protestes al voltant d'aquest desallotjament que s'ha produït avui, també en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet. Qualsevol novetat, Benet, ens avises.
Perfecte,
fins ara. Bona nit. I com dèiem, però tota l'atenció del matí s'ha centrat en aquest desallotjament de la Bona Nova. L'Ajuntament ara analitza en quin estat han quedat concretament aquests edificis. Segons ha pogut saber RAC1, les primeres impressions són que almenys el Cubo s'haurà d'enderrocar. L'alcalde Jaume Collboni ha felicitat, però, els cossos policials de l'operatiu.
Faig una crida a la tranquil·litat dels veïns i les veïnes de la zona de la Bona Nova, del districte de Sarrià i del districte de Gràcia, i en aquests moments estem avaluant la viabilitat tècnica dels edificis per prendre després les decisions corresponents.
Xavier Trias, que també s'ha sumat a les felicitacions al cap de files de Junts a Barcelona, ho ha contraposat amb el desallotjament que va intentar ell de Can Vies, al barri de Sants.
Crec que s'està fent ben fet. Crec que s'està fent ben fet, tal com s'ha de fer. Hi ha cops pues, que intentes fer-ho ben fet i et surt malament. A mi, jo vaig fer el desallotjament de Can Vies i em va sortir fatal. O sigui que no sóc un exemple amb això, però jo crec que avui s'està fent ben fet.
Trias n'ha parlat davant d'un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra. I encara en crònica política, però el Parlament s'embolica el cas d'Aurora Madaula dins de Junts per Catalunya. Avui la presidenta de la cambra, Anna R., li ha demanat que reflexioni sobre si vol continuar com a secretària segona de la mesa. Això després recordem que la presidenta, explicant des del seu entorn, hagi perdut la confiança en Madaula. Mentrestant, la sectorial de feminismes del partit l'ha denunciat al Comitè de Garanties perquè creuen que ha fet un ús polític del masclisme.
Tot plegat després que Madaula denunciés divendres passat al Parlament violències silencioses per part d'alguns companys de partit. Unes declaracions que rebutja la sectorial de feminismes, que considera que Madaula va fer servir políticament l'assetjament. Aquesta no és l'única denúncia sobre el cas que té el Comitè de Garanties de Junts sobre la taula. També analitza la de la mateixa Madaula i la carta d'una bona part dels diputats de Junts que consideren que la discrepància política no és violència.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de nou. Primera reunió sense acord entre el govern espanyol, sindicats i patronal per l'increment del salari mínim l'any que ve. Tant Moncloa com els agents socials veuen la necessitat de pujar-lo, però no es posen d'acord en quin ha de ser aquest augment. Ara mateix és de 1.080 euros al mes.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La patronal posa damunt la taula un increment del 3%, però els sindicats demanen que sigui de fins al 5%. Des del Ministeri de Treball a Madrid, Roger Perciba.
Sí, primera reunió del govern i els agents socials, més com una primera presa de contacte que per discutir propostes concretes. El govern i els sindicats tenen dos objectius: que els treballadors no perdin poder adquisitiu i que el salari mínim es mantingui com fins ara en el 60% del salari mitjà. Maricruz Vicente, de Comissions Obreres, destaca un tercer paràmetre: omplir la cistella de la compra.
Los salarios mínimos se nutren fundamentalmente de esa cesta de la compra, y que es necesario tener en cuenta también a la hora de abordar el salario mínimo interprofessional.
Tot i que avui no s'ha discutit de percentatges, entre el 3% que proposen els empresaris i el 5% que volen els sindicats, el govern veuria bé un increment entorn del 4%. El salari mínim quedaria establert en 1.123 euros bruts al mes en 14 pagues l'any.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 19, les estacions d'esquí catalanes es defensen de les crítiques per utilitzar aigua per fer neu en plena sequera. Avui han anunciat la posada en marxa d'un laboratori de neu que permetrà, diuen, fabricar neu més ràpid i també amb menys aigua. És un sistema que diuen que és pioner al món. Montse Martí.
La Molina aprovarà aquesta temporada la producció de neu artificial amb aquest nou canó que fa més neu amb menys aigua. Això serà possible incorporant en el procés un mineral, el feldespat, que ajuda que l'aigua es faci neu més ràpidament i a una temperatura 1 o 2 graus més alta. El científic del CSIC, Albert Verdaguer, explica que es tracta de mineralitzar l'aigua perquè es congeli més ràpid.
L'aigua de la muntanya és molt pura, això ens agrada molt. Quasi tot és aigua. Aquesta aigua, i això segurament us ho poden explicar els que fan neu, funciona molt malament per fer neu. Però sí, el que podem fer és posar-hi només una miqueta d'aquests minerals que els podem trobar en una mina aquí, concretament de Llançà, remineralitzar aquesta aigua perquè pugui fer el procés natural.
La prova es farà a l'estació de la Molina, però la idea és que d'aquí a 3 anys, un cop s'hagin analitzat els resultats, es pugui fer servir també a d'altres estacions. Els impulsors del projecte asseguren que produint neu d'aquesta manera, l'estació de la Molina, per exemple, l'any 2050, serà igual de viable com ara, tot i el canvi climàtic.
Doncs bé, sobre aquest sistema, avui a la tertúlia li preguntarem al director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili, Enric Aguilar, si ho veu viable o no. Precisament sobre aquest nou sistema de fer neu i també la situació de les estacions d'esquí en plena sequera, li han preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
Una de les màximes que defineix la supervivència és la capacitat d'adaptació. Adaptar-se no és més que saber llegir els canvis de l'entorn per poder fer front a les necessitats optimitzant els recursos, sobretot quan aquests són escassos. És encomiable que Catalunya sigui pionera en innovacions com aquestes, fabricar neu amb poca aigua, però potser ho seria més si aquesta capacitat la destinéssim a garantir l'abastiment d'aigua per necessitats aparentment més bàsiques que esquiar. Que l'agricultura i la ramaderia tinguin restriccions i no els esports de neu quan es consumeix aigua, estableix un sistema de prioritats com a poc discutible.
Gràcies, Joan. Tot plegat, com dèiem, en un context de sequera, i en aquest sentit la Diputació de Barcelona preveu destinar 25 milions d'euros a ajudar els municipis a fer front a la falta d'aigua. És una de les partides dels pressupostos que ha aprovat avui la institució amb una xifra rècord, Sergi Giró.
En total, el pressupost serà de 1.250 milions d'euros, un 14% més que el pressupost actual. L'adjunta a la presidència, Pilar Díaz, assegura que aquesta partida, la de la sequera, ajudarà els ajuntaments a millorar l'eficiència de les canonades.
No hi ha manera que plogui i a partir d'aquí també la Diputació ha de fer la seva feina. Estem treballant amb els municipis per poder tenir una diagnosi molt acurada en tot allò que és competència dels propis ajuntaments, que és la distribució en baixa i que es puguin fer actuacions per millorar l'eficiència en les canonades.
Díaz obre la porta a fer créixer la partida si la situació empitjora. Els pressupostos destinaran 4 de cada 5 euros directament als ajuntaments per oferir-los suport tècnic, material i econòmic.
I precisament per fer front a aquesta emergència climàtica i a l'estalvi energètic, el Port de Barcelona ha posat fil a l'agulla per construir un parc fotovoltaic en cobert més gran d'Europa. Serà la zona d'activitats logístiques del port. El projecte ha començat aquesta setmana amb una primera fase que s'allargarà fins l'any que ve, Salvador.
En aquesta primera part del projecte posaran plaques solars de la coberta de la nau més gran de Catalunya, que ocupa Decathlon. Serà una instal·lació per autoconsum compartit de gairebé 91.000 metres quadrats, que és l'equivalent a 15 camps de futbol. En una segona fase també posaran plaques a altres naus de la zona logística. Quan estiguin en funcionament totes les instal·lacions, generaran l'equivalent al consum anual d'unes 41.000 persones. El president del Port de Barcelona i Silsa, Lluís Salvador, assegura que ara mateix hi ha pocs parcs fotovoltaics d'aquestes dimensions al món.
Hem estat cercant referents a nivell internacional de projectes que puguen tenir dimensions similars i no els hem trobat. Ens posiciona com un dels projectes en sostre fotovoltaic més gran a nivell mundial i ens podem atrevir que dins el que és el marc d'Europa és el projecte més gran.
El projecte costarà 24 milions d'euros i s'acabarà cap al 2026.
I per cert que SEAT també ha anunciat que instal·larà 39.000 plaques solars en tres dels seus centres de producció. Són els de Martorell, el Prat de Llobregat i Barcelona. Es tracta d'una ampliació de la planta solar de l'empresa que entrarà en funcionament l'any que ve. Les 8 i 24 minuts, l'Agència Catalana del Consum ha multat a 18 aerolínies per haver vulnerat els drets dels passatgers els últims 3 anys. Les sancions sumen més de 700.000 euros. La companyia amb més reclamacions és Vueling, però que també és la que té més quota de mercat a l'aeroport del Prat, i la segona és Ryanair.
Des del 2021 fins al 2023, Consum ha rebut més de 4.700 reclamacions, les més habituals per incomplir les devolucions durant la pandèmia o els recàrrecs en l'equipatge de mà. El director de l'agència, Albert Malià, recorda que la normativa no és clara en aquest sentit.
No està concretat quina ha de ser la dimensió mínima d'aquest equipatge de mà que no se li pot cobrar
en el passatger. L'Agència Catalana del Consum, mentre no es concreti això, perseguirà aquesta pràctica que, com he comentat, considerem que és abusiva.
L'agència anima els consumidors a reclamar si creuen que la companyia no els ha tractat com tocava.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona estudia les conseqüències legals de l'anul·lació de la primera zona de baixes emissions. Això després que el Tribunal Suprem hagi confirmat que aquesta llei es va fer malament al revés judicial, però no afecta l'actual restricció pels vehicles que està en vigor des de fa 9 mesos.
Una de les possibilitats que ara s'obren és que l'administració hagi de tornar les multes que es van posar a partir d'aquesta normativa. Tot i això, alguns mitjans descarten ara com ara aquesta hipòtesi. El Suprem no qüestiona la necessitat d'implementar mesures per millorar la qualitat de l'aire, però diu que la normativa no va ser prou justificada. En qualsevol cas, la zona de baixes emissions continua vigent perquè a principis d'any l'Ajuntament va aprovar una llei per substituir l'antiga.
I encara parlant de mobilitat, atenció a tots els conductors que us moveu sovint per Barcelona, perquè demà entraran en funcionament 28 radars pedagògics nous. S'han instal·lat en punts on hi ha accidents habitualment, també en entorns escolars. De moment, no sancionaran amb multes, però sí que serviran per recollir dades.
En passar per aquests llocs, s'encendran uns panells lluminosos que marcaran als conductors la velocitat a què circulen i els alertarà si superen els límits. La idea és reduir els accidents a les carreteres barcelonines, on ja han mort 19 persones aquest any. Ho explicava la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Aquests 28 radars no sancionaran, però sí informaran, i per tant informaran en molts punts de la ciutat, que és la necessitat de canvi d'hàbits i de presa de consciència. I ho hem de fer no posant al davant la sanció, sinó posant al davant la pedagogia.
Alguns d'ells són a la cruïlla entre Pau Claris i plaça Urquinaona, a l'interior del túnel de la Ronda General Mitre, l'avinguda del Paral·lel, a Balmes i a 2 punts diferents de la Gran Via.
3 minuts i mig per arribar a 9:15. Els adolescents cada vegada consumeixen pornografia de més joves. És el que diu, i ve a reconfirmar molts dels estudis que s'han presentat fins ara, en aquest cas un estudi de la Fundació Fat Juventud, que apunta que gairebé la meitat dels nois tenen el seu primer contacte amb la pornografia entre els 12 i els 15 anys. Tot i això, molts altres, un quart dels encastats, ho fan abans dels 12. Per altra banda, els experts els preocupa especialment que els adolescents consumeixin contingut violent.
Gairebé tots els joves reconeixen que els va ser fàcil accedir a aquesta mena de contingut. A més, la meitat diu que la pornografia els ha ajudat a entendre les relacions sexuals. Tot i això, al mateix temps, 2 de cada 5 joves veuen contingut amb violència extrema i 1/3 diuen que sovint es troben en vídeos de violacions. La Fundació avisa que això és perillós perquè pot fer que els joves assumeixin com a normal els comportaments agressius i violents. Actualment, el 52% de les noies i el 72% dels nois consumeixen pornografia.
I en ple debat sobre l'ús dels mòbils entre els joves, avui s'han entregat 65.000 signatures al Congrés per reclamar la prohibició d'aquests aparells entre els menors de 16 anys. La petició demana que revisi la llei, tenint en compte les conseqüències que els mòbils tenen en els adolescents, incloent-hi també la falta d'atenció, problemes de son, ansietat o fins i tot depressió.
Una de les dues professores que han entregat aquestes signatures al Congrés és la catalana Natàlia Jiménez León, que ha destacat que els professionals cada vegada observen conseqüències més greus entre els joves per l'ús dels mòbils. Per això, ha exigit que s'estableixin normes i límits per regular-los no només en l'àmbit educatiu, sinó a tots els nivells, i reclamen que es prohibeixin entre els 14 i els 16 anys en funció de la maduresa que tinguin.
Precisament, a partir de les 9, al 9C, parlarem amb aquesta professora, amb la Natàlia Jiménez, que és una de les mestres que han impulsat aquesta iniciativa al Congrés. I avui fa un any just del naixement del ChatGPT, l'eina d'intel·ligència artificial que ha revolucionat a mig món i que tot indica que continuarà fent-ho. En només 12 mesos, ChatGPT, que ha aconseguit, entre d'altres, que els usuaris puguin rebre respostes coherents a preguntes de manera instantània, escriure fragments de novel·les, poesia o fins i tot lletres de cançons.
L'ús d'aquesta mena de contingut s'ha disparat un 900%. Tot i això, aquesta tecnologia no ha quedat al marge de nombroses polèmiques i denúncies. Molts qualifiquen els resultats que aconsegueix de poc ètics. Fins i tot els mateixos creadors, l'empresa AI, OpenAI, admeten que se n'ha de controlar l'evolució perquè pot posar en perill milers de llocs de feina a tot el món. En només un any, el ChatGPT ja ha arribat als 100 milions d'usuaris.
Avui cap al final de la tertúlia, a partir de 9:15, parlarem sobre l'ús de la intel·ligència artificial, també de quines amenaces suposa i quin serà el seu futur. Ho farem amb el president de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial, Carles Sierra. Gaire Gairebé 8:45, les ambulàncies hauran de dur màquines per fer ecografies a partir del 2025. És una de les condicions que hi ha en la nova licitació pels transports sanitaris que aquesta tarda ha obert la Generalitat. Té un pressupost de prop de 2.000 milions d'euros i estarà dividida en les 10 regions sanitàries. La novetat també és que el criteri econòmic deixarà de ser el més important i es valorarà més la qualitat. Ho repassem amb aquest informe de l'Anna Salvador i el Joel Penya.
Ambulàncies més ben equipades.
Hauran de dur màquines per fer analítiques i ecografies per millorar el diagnòstic i decidir a quin hospital porten el pacient.
L'experiència dels treballadors serà clau.
Les empreses no podran contractar ningú que no tingui almenys un any d'experiència. Per fer transports que necessitin suport vital bàsic, els treballadors hauran de tenir 3 anys d'experiència i en els casos més complicats, 5.
Equitat en el temps de reacció.
Amb l'ajuda de l'Institut Cartogràfic i Geològic faran que les bases estiguin més ben distribuïdes per poder atendre tothom en menys d'un quart d'hora. També es crearan punts d'espera on les ambulàncies podran estar-se temporalment per cobrir més territori.
Nous vehicles.
Unitats per transportar personal, que no ha de ser al moment al lloc d'una incidència, com els psicòlegs, unitats per fer trasllats que necessitin suport vital bàsic no urgents i també vehicles elèctrics per trajectes curts en zones de molta activitat.
I encara en l'àmbit de la salut, per primera vegada les persones amb VIH podran contractar una assegurança sense pagar cap sobrecost. Avui VidaCaixa ha presentat la primera pòlissa que no té cap clàusula.
El VIH ara per ara és una malaltia crònica i per mantenir l'esperança de vida les persones seropositives es prenen un comprimit al dia o es vacunen 4 cops l'any. A més, el 2018 el govern espanyol va aprovar una llei que prohibia posar condicions en assegurances. Doncs bé, fins ara no hi havia cap companyia que implementés aquesta nova política i encara hi havia discriminacions. L'única condició ara és que les persones que se la vulguin fer estiguin en tractament i no tinguin cap malaltia prèvia.
Passa un minut de 8:45, dèiem que estàvem pendents d'aquestes protestes a l'exterior d'aquest desallotjament que s'ha fet en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet. Allà hi ha el Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Bona nit, doncs ja s'han produït els primers xocs entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra. La manifestació ara mateix està doncs, pels carrers del centre de Santa Coloma i per allà on passa van creuant els contenidors al mig del carrer. Hi ha hagut un moment que des d'un grup de manifestants ha llançat ampolles de vidre als periodistes que estem cobrint aquesta manifestació. Fins i tot han arribat, diguem-ne, a perseguir-nos corrent. En aquest moment els Mossos han arribat per darrere amb les furgonetes, fins a aquell moment s'ho miraven a moltíssima distància i hi ha hagut el primer, doncs, això, els manifestants han creuat els contenidors, una furgoneta dels Mossos ha intentat, accelerant, apartar-los del mig del carrer, no ha aconseguit i hi ha hagut el primer contacte. Ara mateix veiem com els Mossos d'Esquadra tornen a apropar-se a aquest grup de al voltant de 150 manifestants, baixen de les furgonetes, casc posat, escut i porra a la mà, i ara mateix doncs, hi ha uns 50 metres, fan una línia al mig del carrer, hi ha uns 50 metres entre els protestants i la policia. La manifestació no s'atura, diguem-ne que els Mossos han arribat per darrere d'aquest grup de manifestants i la manifestació segueix tirant cap endavant. Veurem doncs, si torna a acostar-se, si torna a haver-hi contacte entre uns i altres. També sentim ara mateix l'helicòpter que s'acosta cap a aquest punt de Santa Coloma. Fins ara no hi era, sí que havíem vist algun dron per veure visió aèria i doncs veiem també, doncs, sentiu les sirenes que acaben d'activar els Mossos,
sí.
Van a la carrera cap als manifestants, un carrer que fa pujada més, i veurem doncs aquestes primeres càrregues. Soc periodista, joder. Veiem aquestes primeres càrregues.
Comença a haver-hi càrregues, per tant, Benet. Fins ara no n'hi havia hagut.
Sí, sí. O sigui, ara mateix els Mossos estan arribant per darrere a tocar dels manifestants i veiem des d'una mica lluny doncs, les primeres càrregues, els primers cops de porra, les furgonetes darrere de la línia d'agents antiavalots i l'objectiu doncs, ja policial és dispersar aquesta manifestació que, com us havíem dit, s'havia anat enverinant. Al llarg del recorregut s'han trencat aparadors, s'han trencat caixers automàtics i s'han anat creuant contenidors i finalment doncs, la policia doncs, que ha decidit intervenir. Ara mateix veiem com ha detingut un primer manifestant i que el tenen a terra, el tenen recollit.
Això és molt grau.
El tenen ja un manifestant a terra, un agent custodiant-lo. Veurem si es tracta d'una detenció o no.
Benet, anava a dir si necessites buscar un lloc segur, perquè entenem que no sé si hi ha hagut una confusió aquí entre els policies i els periodistes també que esteu cobrint aquesta manifestació.
Sí. De fet, m'he enganxat i he rebut el meu primer cop de porra, ja estic batejat. Ara mateix la línia policial s'ha aturat entre dos carrers i els manifestants que s'han dividit entre diversos carrers, una cruïlla on venen a parar cinc carrers, sembla que s'han dispersat bastant, perquè des d'aquí em costa veure, ara hi ha manifestants, s'han amagat a les cantonades del carrer de més enllà, i la policia que manté una línia en un d'aquests carrers del centre de Santa Coloma.
Com deies, Benet, no era un grup molt nombrós, tampoc de persones, hi havia unes 150, ens deies, no?
Sí, al principi de la manifestació eren al voltant de 300 persones, i era una manifestació realment bastant plural, perquè sí que hi havia un grup de joves encaputxats a primera línia, però darrere hem vist persones grans, adultes i fins i tot algun jubilat. Hem vist parelles amb cotxets, és a dir, que era bastant plural al principi d'aquesta marxa. La manifestació era contra el desallotjament que s'ha fet aquest matí d'una casa que es diu Estudi Nou, però també era contra un pla urbanístic de l'Ajuntament de Santa Coloma que afecta el centre, i això, pel que m'ha semblat, hi havia una certa complicitat entre els col·lectius antisistema i part del veïnat d'aquest barri. A mesura que ha anat avançant pels carrers, diguem-ne que aquesta part més familiar s'ha anat diluint, s'ha anat separant, i s'han quedat aquest grup d'uns 150, més aviat joves, encaputxats, vestits de negre, que són els que han anat trencant els aparadors i els caixers, i que en principi semblava que per un caixer, per un aparador, la policia no intervindria. El primer cop que s'han acostat, com us he dit, és quan hi ha hagut els primers llançaments d'objectes cap a la premsa que estàvem cobrint aquesta manifestació,
sí.
I aquesta segona càrrega, ara sí ja més forta, més amb cops de porra i amb policies a peus de carrer, ha sigut quan han tornat a creuar contenidors en aquests carrers del centre de Santa Coloma.
Pel som bien que sentim ara, Benet, t'anava a preguntar, no sé si s'ha calmat una mica la situació, o com deies, és que s'han dispersat i els Mossos també s'han repartit perseguint aquests diferents grups de manifestants?
Jo ara, des del punt on estic, el que veig és que els Mossos que han fet la càrrega, que són exactament quatre furgonetes, s'han aturat en una cruïlla, i que els manifestants s'han dispersat per quatre dels carrers que arriben en aquest punt. Ara veig que els Mossos tornen a pujar a les furgonetes i, per tant, sortiran els vehicles en busca d'aquests manifestants que s'han repartit per aquesta zona.
És curiós, entre cometes, no?, perquè avui tota l'atenció estava posada en aquest desallotjament d'aquesta matinada, que estava previst que comencés a les 6 del matí a la Bona Nova, amb aquests edificis del Cubo i de la Ruïna. No sé si hi havia cap previsió de que aquesta tarda a Santa Coloma també hi pogués haver aldarulls i càrregues d'aquest tipus.
Sincerament, no ho preveiem nosaltres. Sí que, evidentment, hi havia la sospita, i per això estàvem aquí, perquè, diguem-ne, que l'ànim en el col·lectiu antisistema, amb els dos allotjaments d'avui, tres, si contem que la Bona Nova són dues cases, estan calents, però és veritat que normalment les manifestacions més nombroses i més problemàtiques acaben sent a la ciutat de Barcelona, com hem viscut moltes vegades, i costa més que aquests grups concentrin la gent necessària per fer aquestes accions lluny de la capital. De totes maneres, és evident, i ja aquests últims dies parlant amb els Mossos d'Esquadra, que estaven previstos tots els escenaris, i de fet el desplegament de Mossos és molt important. Ho ha sigut aquest matí a la Bona Nova, sí, amb 300 agents, ho ha sigut també amb 60 agents al desallotjament de l'Estudi Nou aquest matí, aquí a Santa Coloma, i pel que hem vist a la plaça de la Vila de Santa Coloma quan hem arribat aquest vespre, també hi havia un fort dispositiu amb brigada mòbil, és a dir, amb els antiavalots, no només Arro, sinó també Brimo, i per tant els Mossos, que també tenien certs dubtes sobre el que podia passar en aquesta manifestació d'avui.
Doncs, Benet, si torna a haver càrregues, evidentment, a micròfons oberts, i ens ho expliques aquí al No ho sé. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Al marge d'això, avui és dia d'audiències i RAC1 tanca l'any amb bones notes. Aquesta emissora, que arriba als 947.000 oients diaris i acumula 15 anys consecutius de lideratge indiscutible de la ràdio a Catalunya. Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans que certifiquen que RAC1 és líder 18 hores consecutives al dia. A més, per primer cop, també l'emissora puja fins la quarta posició a tot l'Estat per davant de Ràdio Nacional d'Espanya. En té tots els detalls a Maria Cusó. El món a RAC1 amb Jordi Basté continua líder amb 704.000 oients i té l'hora de ràdio més escoltada del país, de 8 a 9 del matí, amb 376.000. Uns resultats que Basté atribueix a l'esperit de l'emissora.
Hi ha una cosa que aquesta casa té, que és això del tot som un, que no ho hem de perdre, que és la base. És la base. I el dia que perdem això, hem mort. Però que ens acomboiem els uns als altres, que si el matí falla, la tarda ens agafa, que el cap de setmana, o sigui, l'èxit del Toni Clapés, l'èxit del Xavi Bundó, els esports, els informatius, el matí, tot això junt és imparable i imbatible. És a dir, pujarem una mica, baixarem una mica, aquí s'agafarà cadascú el titular, farem malabars de números, però la realitat és la que és, i això és imparable si realment continua aquesta filosofia.
La competència amb els Oscars Andreu i Dalmau té 180.000 oients i el Vostè Primer de Marc Giró 132.000, tots dos líders de la seva franja. A les tardes, el versió RAC1 amb Toni Clapés continua imparable i aconsegueix un rècord absolut amb 352.000 oients diaris. Coincideix amb l'estrena del Temps Afegit, l'última hora del programa de 7 a 8 del vespre, que arriba als 99.000 oients.
Doncs molt content per molts motius, perquè aquesta temporada fem 5 hores, perquè hem afegit una hora més en un format que és esportiu, que ens ha anat molt bé, perquè hem tingut que redissenyar molts horaris i hem tingut que també redissenyar el programa, i tercera per una qüestió personal que no puc explicar, però que per mi també és un factor molt important. Per tant, a partir d'aquí, moltíssimes gràcies a aquests companys de viatge que són els oients i evidentment també és l'equip del programa.
La informació també és capdalt per l'antena de RAC1. Al RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora suma 96.000 oients diaris i aquest programa, el nou C, amb Anna Ballonesta, en té 83.000. El Tu diràs, amb Aleix Pariser, en suma 104.000. Els caps de setmana són territori via lliure. El programa de Xavi Bundó és líder indiscutible tant dissabte com diumenge, amb 541.000 i 493.000 oients respectivament.
Un dia molt feliç per la gent del via lliure i pel cap de setmana. Estem molt contents per les audiències un cop més i sobretot per la gent de RAC1, que ha demostrat un cop més que la companyia, la informació, l'entreteniment és el pal de paller de la nostra ràdio, i que ens acompanyin un cop més és una alegria.
El Superesports amb Xavi Puig bat el seu rècord els dissabtes amb 240.000 oients i els diumenges en té 248.000.
Amb l'EGM, com diem nosaltres al programa, tampoc mai no sabem què passarà, i per tant, quan les xifres acaben sent bones com aquestes i reforcen el treball que fa l'equip durant tota la setmana perquè dissabte i diumenge ho puguem posar en antena. Per tant, a continuar així, amb la sort que encara no sabem mai què passarà, i que això és el més bonic del món de l'esport.
També els caps de setmana, la primera pedra de Noemí Polls té els dissabtes 92.000 oients, rècord absolut del programa, i diumenges 33.000. Al RAC1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran té 90.000 oients dissabte i 63.000 diumenge, i el Viatge B amb Esther Muñoz en suma 82.000. Pel que fa a RAC 105, l'emissora musical se situa als 216.000 oients i obté la millor dada des del 2017.
I com hem dit abans, evidentment, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9. Els Premis Goya tenen dues grans favorites.
Que ese niño está muy confundido.
Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, no entiendes eso.
Una és aquesta, 20.000 espècies d'abejas, l'òpera prima d'Estivaliz Urresola, que lidera les nominacions amb 15 opcions a primer premi. L'altre és el drama sobre una nena trans que competirà, volíem dir, aquesta és una drama sobre una nena trans que competirà en aquest cas amb l'última cinta de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
La recreació de l'accident aeri dels Andes, que els acadèmics van triar per representar Espanya als Oscars, que reuneix 13 nominacions als Goya, tot plegat en una edició amb un gran protagonisme del cinema català.
Saben aquell, el biòpic d'Eugenio, dirigit per David Trueba, ha acumulat 10 nominacions, i Un amor, l'adaptació del llibre de Sara Mesa a càrrec d'Isabel Cuixet, en té 7. Totes dues cintes opten el Goya a millor pel·lícula i el de millor direcció. En aquesta última categoria també hi ha Elena Martín, amb el seu drama sobre el desig sexual femení, Creatura, que té 4 nominacions. És un menys de les que ha aconseguit El mestre que va prometre el mar, 5 opcions a premi, entre les quals el de millor actor per Enric Auqué. En les categories d'interpretació també hi ha noms com David Verdaguer, Laia Costa o Clara Segura. Els premis es lliuraran el 10 de febrer a Valladolid.
44 i en música, el Sona revela els primers caps de cartell del 2024. Entre els destacats hi ha el DJ i productor musical Kei Trenada.
També hi ha la cantant de soul, disco i rhythm and blues, Jessie Ware. O el raper Vince Staples o el DJ també neurocientífic Floating Point. Són alguns dels 70 artistes que passaran pel festival del 13 al 15 de juny. I encara en música, així sona també el més nou de La Fúmiga. Bé, no tenim aquesta cançó de La Fúmiga, sí que la tenim. La tornada l'han publicat fa ben poca estona, el primer avançament del seu proper treball que veurà la llum l'any que ve. I d'aquí a una estona, a les 10 de la nit, es posen a la venda les entrades pel concert que els Estopa faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'any que ve. El Duo de Cornellà, que celebra 25 anys del seu debut discogràfic amb un concert únic. Actuaran a Montjuïc el 10 de juliol del 2024. Serà el primer grup de l'estat actuant solitari en aquest recinte. Les entrades es posen a la venda al web d'Estopa. I per cert, que també ha mort als 65 anys el cantant irlandès Shane McGowan. But my love, but I guess works well. Era el cantant del grup punk Celta de Pugs amb molt d'èxit durant els anys 80. L'any passat es va estrenar un documental sobre la seva vida molt vinculada a la música, però també a l'alcohol i a les drogues. I avui acabarem parlant de croquetes, perquè el xef Nando Jubany ha provocat un conflicte diplomàtic. El motiu és que aquestes croquetes de paella i xoriço s'han viralitzat al Regne Unit. El producte el ven la marca Marks & Spencer i ha obligat a intervenir a l'ambaixador britànic a Espanya. En una piulada diu que està a favor de la paella, també del xoriço, però que en cap cas doni aquests dos aliments. Doncs bé, Nando Jubany s'ha defensat aquest matí al Monarracu.
Ha explicat que cada dues setmanes envia un tràiler amb 120.000 croquetes cap al Regne Unit. Les que més ven al Marks & Spencer són les de pernil i formatge i les de bolets. I que la petició de fer la croqueta de paella i xoriço va arribar de la mateixa marca.
Els hi vam enviar allà, vam començar a parlar i ells els van trobar, no, però és que la vull de xoriço. Després els vaig canviar amb més xoriço i més safrà fins que van trobar la que ells pensaven que era pel seu client. I bueno, fa des de l'abril que en venem, n'hem vengut quasi d'un milió de croquetes. Adeu. És a dir, i agraden. Però és que ara en vendrem moltes més, és de puta mare.
L'empresa de Jubany, a Taradell, Osona, té una cinquantena de persones fent croquetes cada dia i a final d'any n'elaboren entre 13 i 14 milions.
Semblava una combinació estranya, però mira, ara fins i tot venen ganes de tastar-les. 8:47, moment pels esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Ter Stegen, que s'ha estrenat avui en el dia de la festa de la plantilla. Volíem dir que s'ha entrenat avui en el dia de festa de la plantilla, però les sensacions amb el porter alemany de moment no són gaire bones.
Doncs sí, hores d'ara les sensacions no són bones. Avui, tot i que la plantilla gaudia d'un dia de festa, Ter Stegen ha estat a la ciutat esportiva, juntament amb d'altres companys, per seguir amb el procés de recuperació. De moment, però, encara està fent poc treball de gespa i fins que no pugui entrenar uns dies a ple rendiment no tornarà a jugar. Per tant, tenint en compte que només queden dues sessions abans del partit contra l'Atlético, la sensació ara mateix és que Ter Stegen se'l perdrà i haurà de treballar per reaparèixer la setmana següent contra el Girona.
Tot això a nivell esportiu, però en clau institucional el Barça, que continua pendent dels socis que encara no han actualitzat el seu cens i, de fet, avui és ja el darrer dia per fer-ho.
Segons fonts del club, la intenció és que no hi hagi una nova pròrroga i a partir de demà s'inicia el procés per donar de baixa a tots aquells que no ho hagin fet. Aquest procés durarà aproximadament un mes perquè s'ha de comunicar amb antelació. Això sí, la voluntat del club és la de ser flexible i tots els que vulguin regularitzar la seva situació mentre es duri el procés puguin fer-ho i mantenir la seva condició de soci. La previsió és que el club ho expliqui demà en un comunicat.
I avui el Betis i el Villarreal, que disputen la penúltima jornada de la fase de grups de l'Europa League.
El Betis ha perdut 1-0 contra l'Esparta de Praga i es jugarà la classificació en l'última jornada i el Villarreal es classificarà si guanya aquesta nit al Panathinaikos a partir de les 9, una jornada en què, de moment, ens ha deixat l'eliminació d'un històric com l'Ajax, que juga a partir de les 9 contra el Marsella sense res en joc.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
El temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el torró
t'ofereix aquesta secció.
No volien entrar aquests torrons avui. A veure, Abel, demà, desembre ja.
Sí.
Com començarà l'últim mes de l'any?
L'últim mes de l'any començarà amb una baixada clara de temperatures i amb precipitacions. Estem d'enhorabona. Hem tingut algunes avui, encara plou, sobretot en sectors de les comarques de Lleida. I en algunes àrees del nord de les comarques de Lleida, sectors del Pirineu, per exemple, cap a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, s'acosten els 25-30 litres per metre quadrat. No tot arreu ha plogut tant, tant de bo, i en molts casos han sigut tot just 4 litres o algun litre per metre quadrat. Insistim, encara plou, sobretot en àrees del nord de les comarques de Lleida. I les temperatures, doncs mira, avui les més altes, 24 graus, que per un 30 de novembre, déu-n'hi-do, a Castellbisbal, 24,2, al Vallès Occidental, a Palafrugell, 24. Ahir, a les comarques de Girona i a molts sectors de les de Barcelona, al migdia estàvem a 11, 12, 13 graus, i avui s'han disparat les temperatures. A Sant Feliu de Guíxols, ahir al migdia estaven a 12 graus i avui s'acostaven als 23. Per tant,
s'ha notat, eh?
S'ha notat, i en canvi, en aquest sector, si són demà, es baixarà clarament, perquè demà al migdia, en conjunt, ens veurem entre els 9 i els 12, 13 graus. Per tant, ambient d'hivern, res a veure amb avui en moltes comarques, i al matí anirà plovent cap a l'oest de Catalunya, arribant a la Catalunya central, i a la tarda més costa prelitoral central i comarques de Girona. No grans quantitats de pluja, però regarem una mica el terreny, el territori, que bona falta fa.
Ja va bé. Gràcies, Abel. Després ho actualitzem.
Molt bé. Fins ara. Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10 minuts per les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem a aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dijous 30 de novembre. Avui amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Hola, Laura.
Hola, què tal, com estàs?
Bona nit. El Jordi Cabré, advocat i periodista.
Què tal? Bona nit, com estan?
Bona nit. El Rafa Garrido, cap de política de la CN. Bona nit, Rafa.
Hola, bona nit. Està bé l'Íñigo?
Esperem que sí. Ara de seguida el connectarem.
Ja l'ha liat.
Josep Manel Silva, advocat periodista i professor universitari.
Bona nit.
Bona nit. Com estàs? Mira, bé. Doncs ja que el Rafa ho deia, anem a connectar aquesta hora amb el Benet Íñigo. Estem pendents d'aquesta manifestació, d'aquesta primera càrrega, com a mínim, que ens ha explicat el Benet Íñigo que hi ha hagut als carrers de Santa Coloma. Benet, bona nit de nou.
Bona nit, Anna.
Quina situació hi ha ara mateix, Benet?
Doncs mira, sembla que aquella càrrega que hem enganxat en directe ha sigut definitiva, perquè els manifestants s'han dispersat moltíssim. De fet, jo ara fa uns quants minuts que no veig cap grupet de manifestants. S'han dispersat per carrers d'aquí al centre de Santa Coloma. El que sí segueix sobrevolant, com sentiu, és l'helicòpter. Va fent voltes. Jo crec que està buscant els grups que quedin de manifestants repartits pel carrer, però sembla que aquell grup de 150 ja s'hauria separat bastant i, per tant, doncs que ja queda poc d'aquest dispositiu aquí a Santa Coloma de Gramenet.
Doncs això que ja va a la baixa, Benet, hem de preguntar si estàs bé, eh? Perquè teníem també aquí els tertulians preocupats, sí, sí. Que t'hem sentit en aquest moment de les càrregues inicials, que t'ha tocat el rebre, eh?
Sí, mira que porto temps seguint manifestacions i això encara no m'havia passat, i justament ha hagut de ser quan estava en directe, que també és casualitat.
Jo vull saber quantes hores portes despert, perquè aquest matí ja estava a la bona nova. Quantes hores?
Sí, no, a les 6 sí estàvem allà. Millor no comptar-les.
Estan a dormir, Benet, sisplau.
No, però Benet, et volia preguntar, vull dir, tu anaves identificat com a periodista, entenc, no?
Mira, jo porto el micro de RAC1 a la mà, porto l'equip al Quantum, no? L'equip per connectar-me i que em sentiu bé penjat en un costat, porto el casco penjant a l'altre costat. Per tant, a més, ha sigut un moment en què és el moment en què els Mossos han baixat de les furgonetes i s'han dirigit cap als manifestants, però els manifestants encara estaven a 20 o 30 metres. Per tant, jo estava més a prop dels Mossos, vull dir, no era el moment, no estava al mig dels manifestants i els Mossos, per dir-ho així, no? Hi havia molta distància, per tant, no entenc a què venia aquell cop de porra. Entenc que la policia volia, doncs, alliberar el carrer per no tenir ningú entre ells i els manifestants, però no calia, doncs, que pagués, que no he sigut l'únic, eh? Vull dir, hi havia més gent en aquell moment allà que també ha rebut i que no formava part de la manifestació. Vull dir, que era gent que passava per allà. Bé, no passa res, no passa res. L'únic, disculpeu el llenguatge del moment.
No, i ara, a veure, ningú li agrada que li clavin un cop. Vull dir que...
Això és com quan...
És totalment comprensible, Benet.
És com quan l'Ayuso va sentir allò al Pedro Sánchez en el Parlament. Eh?
No, anava a dir, Benet, tu que vas seguir, precisament, alguns dies de les càrregues també més fortes que hi va haver a Ferraz, recordo un dia que vas connectar que hi havia contenidors cremant i evidentment, mira, t'ha hagut de passar en una concentració, com dèiem abans, que tampoc era que s'esperés avui que hi hagués molts problemes a Santa Coloma, precisament.
No, perquè precisament és més difícil convocar una gran quantitat de gent si no és a la capital, si no és a Barcelona, en punts com Sants o Gràcia, que hi ha una quantitat més gran, doncs, de gent vinculada a aquests col·lectius. Però sí que, bé, com que avui hi ha hagut aquest desallotjament i els ànims estaven encesos, és possible que avui aquí hagin vingut, doncs, gent que va més enllà de la casa desallotjada a Santa Coloma, no? L'ambient és veritat que entre aquest grup de joves l'hem vist bastant calent des del principi, per dir-ho així. De fet, això, des del principi, fins i tot en moments en què la policia no hi era, estava custodiant l'Ajuntament, però no era visible des de la manifestació, doncs ja han començat això, a creuar contenidors al carrer, a trencar caixers, i bé, semblava que havia d'acabar així i ha acabat així.
Doncs esperem que vagi a la baixa. En tot cas, qualsevol novetat ens ho expliques, Benet.
Molt bé,
fins ara. Gràcies, que vagi bé. Doncs bé, ja sabem que està bé el Benet, per tant estem tranquils, a banda de descansar poc.
La dura vida
aquest petit
del reporter de,
contra, per de primera vegada amb els Mossos d'Esquadra. Sí. 5 minuts per arribar a les 9 de la nit. De Santa Coloma de Gramenet anem una mica més lluny, anem cap a Brussel·les, perquè sabeu que aquesta tarda el ministre de la Presidència, ara també ministre de Justícia, Félix Bolaños, que s'ha reunit amb el seu homònim a la Comissió Europea, després ha fet roda de premsa, y ha dit això.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley conforme con la Constitución, también con el derecho de la Unión Europea.
Ha estat, per tant, així de contundent. I a aquesta hora volem connectar amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, el Lluís Tovar. Lluís, com estàs? Bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Clar, Bolaños ha dit això que ara sentíem, no? Que Brussel·les no està gens preocupada per l'amnistia, tu que et mous constantment per allà i que parles amb molta gent. Pel que tot arriba, realment és així?
Aviam, jo matitzaria una mica les paraules del ministre Félix Bolaños, és a dir, zero, zero, zero preocupació, és a dir, en el moment en què hi ha un creuament de cartes, en el moment en què la Comissió Europea s'interessa, demana informació sobre aquesta llei d'amnistia, diu que analitzarà que vagi en acord amb el dret comunitari, és evident que interès n'hi ha, no? És veritat que inclús en declaracions a micròfon obert la Comissió Europea sí que ha dit que de moment no tenia preocupació, no tenia cap element de moment per pronunciar-se, però aquí el que està imperant molt és la prudència. Avui, de fet, ens ha cridat molt l'atenció i és que normalment, després d'aquestes reunions, sempre hi ha un breu comunicat, encara que sigui en fons o el que sigui, i avui els comissaris no han dit absolutament res, s'han limitat a fer dos piulades a la xarxa X, sí. però molt, molt descriptius, és a dir, dient que han tingut aquestes reunions sobre el que han parlat de la llei d'amnistia i que en seguiran parlant. Per què aquesta prudència? Doncs perquè insisteixen que fins que no hi hagi un text aprovat pel Congrés dels Diputats i, per tant, puguin veure les esmenes, no hi haurà cap pronunciament ni es mullaran.
Però això, Lluís, em sona que és el que ja havien anat dient en aquests dies previs. Vull dir que no sé si exactament aquesta reunió ha servit per alguna cosa més, si han anat repassant punt per punt el pacte que hi ha fins ara de la llei d'amnistia, perquè això que no es pronunciarien fins que no hi hagi el redactat final ja s'havia dit, no?
Sí, s'havia dit i, de fet, la reunió... És a dir, la Comissió Europea diu que aquestes reunions formen part de la normalitat i que quan hi ha un procés així hi ha un tema d'interès nacional, no? En aquest cas la Comissió Europea sempre ha dit que està rebent moltes informacions d'associacions, de ciutadans espanyols anònims que els està entrant un allau de peticions i comentaris sobre aquest tema, doncs que l'habitual en aquest procés és mantenir un contacte estret amb les autoritats espanyoles, que avui doncs s'ha visualitzat en aquesta trobada amb el ministre de Justícia i de la Presidència. Però més enllà d'aquesta normalitat, diuen doncs, que ha sigut una trobada que per intercanviar impressions, resoldre algun dubte, però que forma part de l'anàlisi per fer una valoració final un cop el text estigui aprovat. Per tant, res més enllà de la normalitat, diuen.
La trobada, aquesta concretament, l'havien demanat des de la Comissió Europea, des del govern espanyol?
Va ser el govern espanyol, Félix Bolaños, qui va denunciar que aniria ell per voluntat a pròpia a Brussel·les a explicar-li la llei al comissari, i aquí, evidentment, doncs, estan molt acostumats a rebre ministres de tots els governs, i és en el moment en què hi ha un creuament de cartes, era evident que o hi haurien trucades telefòniques o una trobada presencial. Més que res, si l'hagués demanat la Comissió Europea formalment, aquí sí que s'hagués donat una imatge més de preocupació i de sí, que alguna cosa estava passant, i per tant va ser el govern espanyol qui la va demanar per explicar-los el contingut d'aquesta llei.
Deixem que et pregunti per una altra trobada que hi ha d'haver les properes hores, dic les properes hores així en indefinit perquè no sabem exactament, aquesta reunió entre PSOE i Junts, que hem de dir que ara mateix hi ha molt de secretisme. Hem intentat parlar amb algú de Junts, evidentment doncs ningú ens ha dit res, ningú s'hi posa. Lluís, no sé si tu saps alguna cosa o aquest cap de setmana hauràs d'anar una mica amb la motxilla a l'esquena, amb la maleta, amb quatre coses per veure cap on es fa finalment aquesta reunió, perquè al principi dèiem que seria dissabte i que seria Ginebra, però no sé si s'ha acabat confirmant cap d'aquests dos punts.
A principi és la meva destinació. De moment jo he fet cas...
Tu aniràs cap allà.
Sí, de moment així, el que no sé si un cop estigui a Suïssa em tocarà doncs, un cotxe o un tren i començar a moure per ciutats. Aviam, hi ha molt hermetisme. Aquí el silenci que impera és...